L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que cada dia elaborem amb la suma del treball dels diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a Mutter. Temps que també avui, dijous 29 de gener, obrirem avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Una actualitat que avui obrirem justament i tal com fèiem en el dia d'ahir al mateix punt a Fitur, a Madrid, on ahir es presentaven les jornades gastronòmiques de la Galera, unes jornades que conjuntament portaran endavant quatre municipis costaners del territori, com són Alcanar, la Ràpita, l'Ametlla i l'Ampolla. Seguirem en clau política. Esquerra Republicana de Catalunya anuncia que el Fons Econòmic de l'Impost Nuclear aportarà a partir del 2016 5 milions d'euros per reactivar l'economia de les nostres comarques. Així ho explicava el diputat republicà al Parlament, Lluís Salvador. Gran satisfacció a l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Aldea per la inclusió de la partida de 400.000 euros per al centre de dia als pressupostos de la Generalitat per a este 2015. Avui a la nostra crònica informativa de l'actualitat parlarem també de successos i d'aquesta macrooperació policial a la demarcació de Tarragona contra una xarxa que blanquejava a les nostres comarques i va defraudat a França a través de la compra de cotxes de luxe. El resultat, de moment, 35 detinguts, alguns d'ells a poblacions com l'Ametlla i el Perelló. Parlant de detencions, els Mossos d'Esquadra detenen un home al Baix Ebre per cultivar 110 plantes de marihuana. A l'informatiu d'avui parlarem també de la pujada de l'oli envasat i del seu preu a partir del mes de febrer. Així ho avança des de la Plana Ràdio el gerent de la Cooperativa Agrícola del Camp, que afegeix que també es preveu un bon any per als preus de l'oli a l'engròs. Dissabte que ve es presentarà El Viatge, un documental sobre la desena edició del Festival del Tebre Dansa. I les oliveres mil·lenàries són un nou atractiu turístic que actualment explota el municipi d'Ulldecona. La seva alcaldessa, Núria Balaguer, diu que aquesta és una de les propostes més demanades a l'oficina de turisme local. El recorregut informatiu del dia el tancarem avui parlant del casal de joves de l'Aldea que ofereix informació i assessorament, ajuda també per a les inscripcions de la garantia juvenil. Aquestes són algunes de les propostes informatives més destacades d'un temps d'actualitat que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I tal com fèiem en el dia d'ahir, avui també obrim el nostre temps d'actualitat anant cap a Madrid, a Fitur. Concretament, allà se presentava de manera oficial i en el dia d'ahir el programa i el conjunt d'iniciatives agrupades a través de la celebració de les jornades gastronòmiques de la Galera. Unes jornades que conjuntament, tal com ja es feia l'any passat, organitzaran un total de 4 municipis mariners del nostre territori, com són l'Ampolla, l'Ametlla, la Ràpita i Alcanar. Des de la Cala Ràdio ens ho explica Olga Tomàs.
Els municipis de l'Ametlla de Mar, Alcanar, l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita han presentat les jornades gastronòmiques de la Galera a Fitur. Ha estat aquest passat dimecres 28 de gener, en el marc, com dèiem, d'aquesta Fira Internacional de Turisme de Fitur a Madrid, aquesta presentació de les jornades gastronòmiques de la Galera, de la mà del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. L'organisme autònom promou aquests dies els principals atractius turístics de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre en aquesta 35a edició de Fitur, un dels aparadors mundials del sector que se celebra del 28 de gener a l'1 de febrer a Madrid. Aquestes jornades gastronòmiques tindran lloc del 13 de febrer al 8 de març. Els 4 municipis mariners oferiran menús gastronòmics als seus restaurants, tenint com a protagonista la Galera, producte local i de qualitat típic de la Mar de l'Ebre. Encara que no és la primera vegada que s'organitza aquest 2015, però s'ha apostat per unificar les jornades en una única data i sota el paraigua de la marca Terres de l'Ebre. Un total de 46 restaurants oferiran menús on la galera serà la base dels seus plats i on vins del territori, com els de garnatxa blanca, de la denominació d'origen Terra Alta, maridaran els múltiples àpats oferts. Les empreses turístiques oferiran paquets que combinaran allotjament i activitats a banda dels menús per ampliar d'aquesta manera l'estada dels visitants al territori. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Molta satisfacció perquè es demostra que aquesta col·laboració público-privada, público a nivell dels diferents ajuntaments i l'administració catalana i la Diputació, i privada per tot el sector de la restauració i també a la vegada del sector pesquer, doncs fa que tinguem un binomi de tradició i de modernitat, també d'innovació. És a dir, al final el que fem és defensar la pesca i defensar el turisme, i tot plegat amb productes del territori. Per tant, avui que la galera és l'estrella, doncs estem molt contents de que la puguem promocionar, que la puguem dignificar de cara al sector pesquer, i per tant, molt satisfets d'aquesta, diríem, voluntat d'anar plegats promocionant un producte com és la galera.
Els espais dedicats a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre s'integren dins de l'estand de l'Agència Catalana de Turisme, això plugats pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a través del conveni Corner.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara en crònica política. El diputat al Parlament Català i secretari general adjunt d'Esquerra Republicana, Lluís Salvador, acompanyat del president de la Federació de l'Ebre d'aquesta formació política, Gervasi Aspa, va explicar ahir a la tarda que gràcies a la creació del fons econòmic derivat de l'impost sobre l'energia d'origen nuclear, les zones amb centrals podran començar a treballar en una alternativa econòmica per a quan se'ls esgote la vida útil i calgui tancar-les. Segons Salvador, aquesta era una reivindicació històrica, poder anticipar-nos al tancament de les centrals nuclears i evitar l'impacte econòmic i laboral que això podria suposar per a les nostres comarques. El diputat republicà va recordar que l'acord d'estabilitat parlamentària i de govern signat fa 2 anys entre Convergència i Esquerra impulsava la creació de nous impostos de caràcter ambiental concretats en la llei 12/2014 aprovada el passat 10 d'octubre. Aquesta llei regula l'impost sobre 3 efectes contaminants, un dels quals és el produït per l'energia d'origen nuclear. Diversos grups parlamentaris van pactar que una part del que se'n recaptés d'aquest impost nuclear aniria destinat al territori més proper i afectat per les centrals nuclears. Ara, amb la negociació pressupostària, s'ha acordat que el destinat en aquestes zones sigui el 10% del total recaptat per l'impost, fet que durant l'any 2015 pot acabar sumant 55 milions d'euros. Segons Salvador, això vol dir que la zona d'Ascó i de Vandellòs disposaria de 5 milions d'euros per diversificar i reactivar la seva economia de cara a un futur tancament de les centrals. L'impost de caràcter regular serà vigent mentre es produïsca aquest tipus d'energia. El diputat ebrenc va destacar també que s'ha incidit perquè es destinen els recursos econòmics únicament a la diversificació i reactivació econòmica dels municipis nuclears, pensant així en una alternativa de futur. Salvador manifestava que cal un treball ben fet, prioritzant on i per a què cal destinar aquests recursos i afavorir l'aparició d'una economia alternativa que impulsi nous sectors econòmics a llocs com la Ribera d'Ebre. El diputat republicà va fer saber també la seva compareixença davant dels mitjans de comunicació que a través d'una esmena transaccionada entre Esquerra i Convergència s'ha concretat que durant els propers 6 mesos el govern aprovarà el reglament que organitzarà la implementació d'aquest fons econòmic. Així, i segons Salvador, a partir del gener de 2016 hauríem de tindre tots els mecanismes preparats per poder començar a utilitzar aquest fons econòmic sobre el territori. Aquest reglament concretarà quin serà el mecanisme pel qual es gestionaran aquests recursos anuals, quin serà l'organisme que ho portarà a terme, com es farà i amb quines finalitats. És per això que el Lluís Salvador advertia que cal que el territori d'aquí a finals d'any vagi preparant projectes interessants que generen activitat econòmica econòmica i donen impuls a l'economia del territori. Pel que fa a la negociació dels pressupostos de la Generalitat i la seva aprovació, Salvador afirmava que s'han prioritzat les persones i no tant les noves construccions o carreteres perquè això pot esperar i les necessitats de les persones no. Esquerra Republicana ha negociat un fons de 100 milions d'euros per destinar-lo a donar resposta a les necessitats socials urgents que patix la gent. En l'àmbit de les Terres de l'Ebre, Esquerra ha aconseguit que s'aprovessin dues esmenes sobre dues qüestions d'importància local i que des de fa anys estaven pendents de resoldre, malgrat les demandes reiterades des del territori i d'Esquerra. S'han aconseguit 400.000 euros per al centre de dia de l'Aldea i 200.000 més per a la redacció del projecte d'ampliació de l'Institut Escola 3 d'Abril, a Móra la Nova. Per la seva banda, en aquesta mateixa roda de premsa, el president de la Federació de l'Ebre, Gervasi Aspa, informava també de la jornada municipalista que el partit celebrarà el proper dissabte 31 de gener a Rasquera, amb més de 100 càrrecs electes inscrits. Segons Aspa, la voluntat del partit és construir una alternativa municipalista des de l'esquerra que els porte a consolidar-se com a segona força política al conjunt de les Terres de l'Ebre. Un altre dels objectius serà trencar les majories de govern de Convergència i PP als Consells Comarcals del Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta. El president republicà de l'Ebre feia saber també que el partit obrirà el projecte per sumar persones i col·lectius que treballen per la millora social i la llibertat nacional, així com per a la regeneració política dels ajuntaments. L'exemple d'aquesta voluntat de sumar queda reflectit en els convidats que participaran en el debat organitzat per a la jornada de dissabte que ve i que comptarà amb Magda Casamitjana, responsable de política municipal del moviment d'esquerres, Marc Mur, d'Avancem, i Miquel Aubà, de la Federació Independent de Catalunya. Esquerra Republicana treballa per tancar 42 llistes electorals al conjunt de les Terres de l'Ebre, quan a les últimes municipals en va presentar 34. Ara intentaran presentar 11 candidatures al Montsià, en van ser 9 al 2011, 12 al Baix Ebre, en van ser una menys al 2011, 9 a la Terra Alta, 3 més que al 2011 i 10 a la Ribera d'Ebre, quan al 2011, en aquest cas i en aquesta comarca, en van ser 8. Gervasi Aspa confirmava també principis d'acord a les Terres de l'Ebre amb formacions com Avancem a la Ribera d'Ebre, més o la FIC, la Federació d'Independents de Catalunya, a Gandesa. I seguim ara anant cap a l'Aldea i en este cas ho fem per destacar i ampliar un punt que anteriorment hem comentat en aquesta informació provinent d'Esquerra Republicana. Parlem de la gran satisfacció que hi ha a l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Aldea per la inclusió de la partida de 400.000 euros per al centre de dia als pressupostos de la Generalitat del 2015. Aquesta partida, la destinació de 400.000 euros per desencallar aquest projecte, ha estat possible incloure-la per una esmena del grup parlamentari d'Esquerra al Parlament català. Des de l'equip de govern de l'Ajuntament Aldea agraeixen aquest compromís que el govern de la Generalitat havia adquirit amb el municipi ja l'any 2009. Si més no, l'equip de govern actual tenia previst d'acabar aquesta instal·lació en compliment de les necessitats de la gent gran del municipi. La partida pressupostària inclosa per enguany permetrà, quan es faci efectiva, encara més solvència per als comptes municipals. A través d'una nota de premsa, l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Aldea ha agraït les gestions del grup d'Esquerra Republicana que ho ha fet possible al Parlament català i es comprometen a reclamar pel bé del municipi justícia i respecte als compromisos adquirits per totes les administracions.
Atenció! Sortida de l'últim vol amb destinació La Candelera 2015.
Jo sóc músic de carrer. Del 30 de gener al 4 de febrer, viu la Festa Major de la Candelera a l'Ametlla de Mar. Tradició, gresca, devoció, música i gastronomia per gaudir-ne en tot moment. Del 30 de gener al 4 de febrer, a la Cala estem de festes.
Benvinguts a les Festes Majors de l'Ametlla de Mar.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara en crònica de successos. Parlem d'aquesta operació conjunta que Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Gendarmeria Francesa i també l'Agència Tributària Espanyola portaven a cap en el dia d'ahir, una operació policial internacional que va fer caure una banda que havia estafat pràcticament fins a 20 milions d'euros en l'IVA a França. 35 són els detinguts en principi d'aquesta operació conjunta. La xarxa establerta a les comarques també de Tarragona es dedicava al blanqueig de capitals. D'entre les 35 detencions, dos es van produir a l'Ametlla de Mar. I des d'allà, des de la Cala Ràdio, ens ho explica Olga Tomàs.
Dos detinguts a l'Ametlla de Mar en el marc de la macrooperació contra el frau fiscal a Tarragona. L'Ametlla de Mar ha format part dels municipis de Tarragona que els Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Francesa han dut a terme una operació conjunta per desmantellar una organització internacional especialitzada en el frau fiscal. Una operació que han denominat com a Portoria Autocarrusel. Segons un comunicat de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, s'han practicat en total 16 registres domiciliaris i el dispositiu es pot tancar amb la detenció de 35 integrants de l'organització, inclòs el seu màxim responsable. La majoria de detencions s'han practicat a la província de Tarragona. També s'han realitzat altres detencions a Alicant, Màlaga, Madrid, Barcelona i Perpinyà. Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, a la Milla de Mar s'han realitzat diversos escorcolls que han acabat en dos detencions a la urbanització Tres Cales, tal i com ha afirmat TV3. Al Perelló, de moment, segons també ha confirmat la televisió catalana, s'ha detingut un altre jove empresari suposadament vinculat amb aquesta trama de frau fiscal. A més, s'ha detingut una noia del Perelló, treballadora també de la Caixa. A Tarragona, ciutat, s'ha escorcollat un despatx d'advocats. A la Rambla Nova, a les altres localitats, s'han registrat tant domicilis particulars com també immobiliàries. La xarxa estava dedicada a defraudar l'IVA de la hisenda francesa a través de la compra de cotxes de gamma alta adquirits a Alemanya. Es calcula que haurien defraudat uns 20 milions d'euros. Tot va començar ara fa 2 anys a França, quan a Perpinyà es va començar a investigar una estafa a hisenda. Estirant el fil, els investigadors van trobar que el gruix de l'organització estava instal·lat a Tarragona. El cas està sota secret de sumari dictat pel jutjat número 1 de Tarragona i està tutelat per l'organització judicial Euroajust.
Gràcies, Olga, i no abandonem la crònica de successos, en este cas per parlar dels agents de la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Tortosa, que van detindre el passat dia 20 de gener un home de 47 anys d'edat, nacionalitat espanyola i veí de Deltebre com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. La detenció va ser producte de la investigació iniciada pels agents en tindre coneixement de l'existència d'una plantació de marihuana a l'interior d'un domicili de la població de Deltebre. A l'interior de l'habitatge es van localitzar 110 plantes de marihuana en diferents fases de creixement, algunes d'elles també en procés d'assecament. La plantació, que ocupava el pis superior del domicili del detingut, disposava de sistema de rec, ventilació i enllumenat artificial, així com d'adobs i fertilitzants per accelerar el creixement de les plantes. El detingut va quedar en llibertat després de declarar en seu policial amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerit.
L'informatiu inútil.
El proper mes de febrer està prevista la pujada del preu de l'oli envasat. Així, com mínim, ho avançava a la Plana Ràdio el gerent de la Cooperativa Agrícola del Camp, que afegia que també es preveu un bon any per als preus de l'oli a l'engròs. Aquesta millora és conseqüència de la pèrdua de fins a un 70% de la collita andalusa respecte de la temporada anterior. I així ens ho explica des de la Plana Ràdio en la primera de les cròniques que avui ens envia Josep Roig.
després d'una primera embranzida a la baixa a principis de temporada pel volum d'olives que entraven a les Almàsseres, els preus de l'oli d'oliva s'estan tornant a recuperar en aquestes primeres setmanes del 2015. Ho afirmava el gerent de la Cooperativa Agrícola del Camp de Santa Bàrbara, Josep Lluís Cardona, qui afegia que les previsions són de que sigui un any amb bons preus per a la venda d'oli a l'engròs, mentre que el preu de l'oli envasat ja tindrà una primera pujada aquest proper mes de febrer. Escoltem Cardona.
El que és l'engròs van començar molt forts abans de festes, degut també a l'excés de recollida que hi havia i tot això, pues, los mercats van baixar algo. En aquests moments tornen a recuperar i jo me sembla que, com vam dir a l'inici, mos podem equivocar, no? Però me sembla que serà un any de preus forts de l'engròs, però almenys està que es veurà la nova collita, i també dependrà de com vagi el consum. I el que està clar és que l'oli envasat no havia pujat, però que d'un moment a l'altre pues, pujarà. Nosaltres, les idees que portem també és que a primers de mes féssim una pujada de preus dels olis envasats.
El motiu d'aquesta pujada del preu de l'oli envasat s'explica no tant per la bona collita que hem tingut a la zona, sinó per la pèrdua de fins un 70% de la que s'esperava a Andalusia, principal zona productora del país.
Això va motivat pues, realment perquè aquí a la zona sí que hi ha hagut producció, però ja sabeu, tothom sap que la Catalunya pues, a nivell de producció representa molt poquetet dins del marc espanyol, i motiva la gran pujada o la pujada de preus pues, que Andalusia, que és la zona principal productora d'Espanya, pues, s'ha fet un 70% menys de collita de l'any anterior. No? Això és el que està motivant que els preus pues, vagin de cara per amunt, i que ja, bueno, per una altra banda, pues, també molt va bé perquè han sigut uns anys bastant complicat.
Segons la pàgina web de l'entitat cooperativa, actualment el preu de l'oli d'oliva envasat Grusco, de consum més habitual, està entre els 3,37 euros litre el verge i els 3 euros 83 cèntims el litre el verge extra.
Gràcies, Josep. Seguim ara a ritme de propostes d'agenda. Dissabte que ve es presenta El Viatge, un documental sobre la 10a edició del Festival del Tebre Dansa. Des d'allà, des de Radio Delta, en té més informació Lluïsa Bertomeu.
El Festival Internacional del Tebre Dansa i l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Deltebre presentaran aquest cap de setmana el documental El Viatge. Es tracta d'un recorregut intens pels 10 anys de trajectòria del Festival del Tebre Dansa a través del testimoni d'una 50ena de persones que han conegut l'esdeveniment de ben a prop. Aspectes com la descentralització i universalització de l'accés a la cultura, la integració, la multiculturalitat o la capacitat d'obertura d'un territori, no sempre obert als canvis, es posen de manifest en un trajecte que ens donarà les claus per entendre l'èxit del festival que en els darrers anys s'ha convertit en referent mundial indiscutible de les arts del moviment. El Viatge recull herència de la ciutat efímera i la petita revolució i tanca la trilogia de documentals del Festival del Tebre Dansa, tal i com explica el seu autor, Albert Vidal.
Que és una activitat que per a nosaltres és molt important perquè d'alguna manera tanca l'any anterior i comencem ja, agafem energia, no?, per a iniciar el que és l'organització del festival de cara a l'any següent, del Tebre Dansa 2015, i jo crec que ens ho posa molt fàcil l'àrea de cultura, Joan Alginet i Elena Fabra i Glòria, que són qui cada any ens ajuden a organitzar aquest acte de presentació del documental. El festival ha creixut moltíssim i llavors a nivell d'organització som les persones que som molt poques persones, i llavors això és un repte, i de cara a l'any que ve tindrem un festival més gran, amb molts canvis que ara no puc avançar, però que segurament estos mesos anirem avançant, i jo de fet estic estressat ja per tota la feina que mos ve damunt per el que és l'organització del Tebre Dansa 2015. Enguany, en aquest documental tanquem una manera de fer que hem seguit aquests 3 anys, i llavors jo dic que tanquem la trilogia perquè venim de 3 documentals, i l'any que ve ja tenim un projecte sobre la taula de documental que jo crec que trencarem bastant els esquemes i que serà totalment radicalment diferent del que hem fet fins ara.
Recordeu, presentació del documental El Viatge sobre la 10a edició del Festival del Tebre Dansa aquest proper dissabte 31 de gener a les 9 de la nit al Saló d'Actes de la Cambra Agrària de la Cava a Deltebre.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I a la recta final del nostre temps d'informació parlem avui també de les oliveres mil·lenàries, aquest nou atractiu turístic que explota el municipi d'Ulldecona. L'alcaldessa de la població, Núria Balaguer, diu que aquesta és una de les propostes més demanades a l'oficina de turisme del seu municipi. L'oficina de turisme ulldeconenca els dissabtes ofereix packs d'un dia amb visites guiades que inclouen el castell, les pintures i les oliveres. De tot plegat ens en parla novament des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Els atractius tradicionals que té el municipi d'Ulldecona, com poden ser les seues festes quinquenals, el castell medieval, la passió o les pintures rupestres de la Pietat, ara cal sumar-hi també les oliveres mil·lenàries de la finca de l'Arion. Segons explicava la nostra emissora Núria Balaguer, alcaldessa del municipi, responent a aquesta demanda des de l'oficina de turisme d'Ulldecona, s'organitzen packs que inclouen una visita al castell, a les pintures i a les oliveres. Les visites es fan en dissabte, duren tot un dia i el preu són 10 euros. Escoltem Núria Balaguer.
Sí, la veritat és que el turisme ens està funcionant moltíssim i una de les demandes principals que té el municipi d'Ulldecona avui és visitar les oliveres mil·lenàries. Per aquest motiu, des de l'oficina de turisme hi ha un pack que és visitar, se comença a les 10 del matí en dissabte, val 10 euros per persona, és un preu que crec que és molt assequible, i la visita és, el pack este és visitar el castell d'Ulldecona, després s'hi visiten les oliveres mil·lenàries, se fa una parada al migdia, la gent pot anar a dinar al restaurant que vulgui, ve a Ulldecona o ve als seus barris, i per la tarda es fa la visita a les pintures rupestres i al centre d'interpretació. I la veritat és que tota la gent que hi ve li agrada moltíssim, queda en aquell regust, i que hem de dir que la mateixa gent i el boca a boca funciona, i cada vegada tenim més gent que en dissabte ve a fer aquest pack turístic.
Recordem que el Museu de les Oliveres Mil·lenàries de l'Arion es troba a l'aire lliure, en una finca propietat de la família Porta i Ferrer de la Galera. A la finca, al costat mateix de la Via Augusta, hi ha 139 oliveres mil·lenàries i dintre d'ella està l'anomenat Fondo de l'Arion, amb 1,33 hectàrees, on hi trobem 35 d'aquests arbres monumentals vivents, el que representa una densitat de 26,31 oliveres per hectàrea, que és la més elevada que es coneix a tot el món. Gràcies al conveni firmat entre els propietaris i l'Ajuntament d'Ulldecona es poden realitzar aquestes visites guiades. Cal destacar que la Farga 1, declarat arbre monumental per la Generalitat de Catalunya l'any 1997 i que va rebre el primer premi a EMO el 2006, és l'olivera més gran de Catalunya, superant els 8 metres de perímetre al seu tronc.
Gràcies, Josep. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, avui dijous, abans d'arribar a la informació meteorològica, parlem de les regidories de promoció econòmica i joventut de l'Ajuntament de l'Aldea, que han fet publicar una nota de premsa per informar sobre un programa anomenat Garantia Juvenil, una iniciativa de lluita contra l'atur juvenil per garantir a tots els joves d'entre 16 i fins als 25 anys, o menors de 30 anys en el cas de joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, tant si estan inscrits en els serveis públics d'ocupació com si no, puguen accedir a cursos i ofertes de treball sempre que faci més de 4 mesos que ni treballen ni hagin fet cap classe de formació. L'objectiu és garantir que els joves menors de 25 anys puguen rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o un període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar en atur. Tots els joves interessats poden adreçar-se al casal de joves de l'Aldea, allà els donaran la informació corresponent i també els faran, si cal, l'ajuda per fer efectiva la inscripció a la garantia juvenil, informant de tots els avantatges que aquesta iniciativa ofereix. El telèfon del casal és el 977 45 19 61.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
A partir de la tarda, aquesta tarda i vespre, calculem entre les 5, 7, 8 de la tarda vespre, la ventada serà molt forta ja, superant els 90, 100, 120 per hora, més o menys, doncs, de la part de Lleida, Anoia, Bages, Prepirineu, fins l'àrea de Barcelona. Aquí les ventades, totes aquestes fletxes les hem indicat de força, 7, 8, 9, poden superar, doncs, aquests 90 km per hora, 100 i 120. Per tant, atenció a aquests avisos de precaució, de prudència, especialment a la circulació, a les zones urbanes, que no es despengin objectes i puguin donar, doncs, a mal o caiguin branques. S'ha d'anar amb molta precaució perquè podem passar també l'àrea sud de Barcelona d'aquests 100, 110, 120 per hora, especialment cap al Penedès. Ventades també molt fortes al País Valencià, amb aquest cel mig ennublat, igual que les Balears, cada cop més mala mar. La ventada forta, forta a tot arreu, la preveiem entre la nit matinada. Demà farà vent, però no tant com aquesta nit i matinada, i els propers dies aquí ho tenim. Van passant pertorbacions, ventades, va girant el vent de ponent cap a mestral, baixa la temperatura. Si avui neva 1.500-1.600, demà va baixant ja cap a 1.000-1.200, i fins i tot dissabte podria baixar la nevada cap als 800 metres. Estem en alerta també per les fortes nevades els propers dies i risc d'allaus. Molta precaució, que el temps es presenta una mica mogut.
Com cada dia, amb la previsió del temps, arribem a l'hora de posar el punt i final en aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Dijous 29 de gener, temps d'actualitat que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més, gràcies per seguir-nos, molt de compte amb els avisos meteorològics que anteriorment escoltàvem, i fins demà. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.